Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem aquest matí des de Roma, des del mòdul Penitentiagite, al costat de la plaça Sant Pere del Vaticà, on aviat es farà el solemne enterrament del papa Francesc, que ahir moria als 88 anys. De seguida parlem d'aquesta mort històrica, però abans. Avui és un matí d'EGM, una de les tres notes de cada any. I avui sí que us demanem una mica de paciència. La brasa dura tres dies l'any, només són tres dies l'any i prou, però és que aquest EGM, la brasa, serà més grossa que mai. Perquè avui no és l'endemà per nosaltres de la mort del papa Francesc. Avui és el dia històric que RAC1 ha arribat al milió d'oients. Un milió d'oients. Quina emoció, quina bestiesa, quina història, quina barbaritat i quin orgull pels que formem part d'aquesta ràdio. Un milió, mil oients per ser exactes. Habemus milió. RAC1 torna a ser un EGM més, la ràdio més escoltada de Catalunya. Fa 16 anys consecutius que ho som. Aquesta emissora té aquest milió, mil oients diaris, que és una barbaritat. Catalunya Ràdio és la segona, en suma 716.000, i la SER que completa el podi amb 423.000 oients a Catalunya. Un milió d'oients. Quin escàndol! Ens tremolen les cames, però ens omple el cor. Podem dir que RAC1 és la quarta emissora més escoltada de tot l'estat des d'aquest corna, des de la Gàlia de l'Astèrix. Tenim més de 100.000 oients a tot l'estat que la quarta, que és Ràdio Nacional d'Espanya. El programa que esteu escoltant, El Món a RAC1, torna a batre el rècord del programa més escoltat de la història de la Ràdio Catalunya. Mai, 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 mai havíem sumat tants oients junts. 774.000. 774.000 cada matí. Pel darrere, el matí de Catalunya Ràdio amb 503.000 oients. És a dir, per sobre, gairebé 300.000 oients més. En tercera posició hi ha l'Hoy por Hoy de la SER amb 245.000. 774.000 oients. Quina barbaritat, quina il·lusió, i de debò us ho he de confessar, quanta felicitat i quanta emoció. De 8 a 9, el Món a RAC1 també té l'hora més escoltada de la Ràdio Catalunya. Aquesta hora, aquests apunts, aquest informatiu, de 8 a 9, aquests apunts, són 373.000 oients cada matí, que imaginar-vos junts escoltant mareja. Anem a la resta de programes de la casa, segons m'han informat els teleñecos Carles Miró i Toni Lledó. La competència, 202.000 oients amb els Oscars. El Vostè Primer amb el Marc Giró, 132.000 oients cada migdia. El RAC1 migdia amb la Núria Travessa, 96.000 oients. Els Taloners amb aquell parell de sonats, 137.000 oients. El Versió RAC1, també rècord de les tardes a Catalunya. El Clapés i el seu equiparro, 365.000 oients. Quina alegria, Toni, aquell dia que vas decidir travessar la Diagonal amb els Muppets. Quin luxe tenir-vos entre nosaltres. El Nou Sembla, Anna Ballonesta, també fa rècord. Una alegria per l'Anna, 132.000 oients. I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser marca el millor resultat del Tu diràs amb l'Aleix, 134.000. RAC1 és líder de 6 del matí a 1 de la matinada sense aturador. Els caps de setmana, el Via Lliure, amb la Gran Diva, amb el Xavier Bundó, líder, 603.000 oients dissabte i 523.000 diumenge. Rècord absolut pel Xavi. La Primera Pedra amb la Noemí Polls, un dels programes més currants de la casa, amb les Sabates per Danyatim, 63.000 oients, rècord el diumenge. El 14-15 del cap de setmana també lidera amb 85.000 oients, i el amb l'Aurora Rodríguez i el Superesports lidera sense contemplacions amb el Xavi Puig, amb el Jaume Molló, amb l'Albert Ferran i companyia, 251.000 oients. Avui fa just 16 anys consecutius que RAC1 és líder. Encara recordava l'altre dia aquella portada de La Vanguardia del dia de Sant Jordi amb el Sergi Pàmies, amb el Baltasar Porcel i amb el Quim Monzó mossegant el tronc d'una rosa. En aquella portada el gran titular era Zapatero eleva l'oferta de finançament a Catalunya. Amb un subtítol, el gobierno estudia compensar a la Generalitat amb inversions. Però baix hi havia tres gamarussos saltant. No cal imaginar qui. Dos eren el Clapés i el Toni Soler, l'altre busqueu la imaginació, celebrant l'èxit saltant. RAC1, deia, ja és la ràdio líder a Catalunya i fa història amb 469.000 oients diaris. Per cert, aquell dia el Barça havia guanyat el Sevilla 4-0. 16 anys després, RAC1 dobla aquella audiència i passa del 1 milió d'oients a les portes del seu 25è aniversari, que celebrarem l'1 de maig amb els oients al Tibidabo. I quina festassa que farem! RAC1 fa 25 anys que no només ocupa un lloc al dial, sinó que habita dins la vida de la gent. No és una veu que arriba, és una veu que es queda, una veu que no crida però que convoca. És la veu que desperta ciutats i pobles amb el primer cafè i que acompanya silencis quan el món s'adorm. És la rialla al voltant de la mitja tarda, el cotxe, la complicitat als dinars, la companyia fidel de qui sap estar-hi sense fer gaire soroll. És la veu que no et diu què pensar, sinó que intenta pensar en tu. Per això els números no expliquen res, sinó expliquen primer que no hem crescut amb estratègies, sinó amb les mirades creuades pels carrers, que no hem arribat al capdamunt amb presses, sinó amb passes sinceres, que no hem volgut mai ser la millor ràdio del país, sinó la més propera a cadascú, i així, dia rere dia, hem anat escrivint una història feta de veus, de noms, de molts noms, de silencis plens de sentit. Perquè fer ràdio no és senzillament omplir minuts, és explicar la vida. I avui, al món RAC1, gràcies més que mai als meus companys i als meus amics, a la Mònica Hernández, i esclar que sí, una abraçada a l'Albert Sort, que és a Moscou, al Jordi de Planell, el Jordi Saumell, el Sergi Ambudio, a la Marina Arbós, el Dani Simón, el Joan Ferrer, el Jordi Ramos, a la Mònica Usart, a l'Adrià Garcia, a la Bela Espinosa, a l'Albert Pedrol, a la Marga Ortuño, a la Montse Girona, al Víctor Cullell, a la Laia Framis i al Pau, a la Núria Travessa, al Marc Segués, a l'Oriol Escudé, a l'Anna Salvador, al David Valverde, al Martín Esteban, i gràcies al grup on treballo, a la direcció i a la gent amb qui dóna gust conviure sempre, com el Toni Clapés, o com el Xavi Bondó, o el Xavi de Pol, i a la resta de companys de RAC1. Una resta de companys de RAC1 que avui s'ha de donar una enorme enhorabona i agraïment. Amb ells i a tots els que han format part d'aquests 25 anys, des de l'1 de maig del 2000. I a tots els que treballem encara a RAC1, si us plau, no ens oblidem mai, 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 d'aquesta vigília de Sant Jordi. Mai. Avui, quan mirem enrere, no celebrem només audiència, celebrem haver estat simplement allà on calia ser, amb vosaltres i per vosaltres. Un milió de gràcies. És Roma, Pou? Sí, és Roma. I des de la ciutat eterna celebrem un dia que és història de la ràdio. I com sempre ens agrada dir, la ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio, i un milió de gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8 i mora, 7 minuts, i avui més que mai, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 22 d'abril del 2025.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, amb algun ruixat ara al matí a les comarques del sud i el Pirineu, i a la tarda bona part del país. Ara fa fresca, però el migdia serà suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la C-16 talla un carril al tram entre Sant Fruitós de Bages i Sallent, provoca més d'un quilòmetre de retenció en sentit nord. A l'àrea metropolitana també és un matí especialment complicat, sobretot a la C-32, on es registra més de 4 quilòmetres d'aturades entre Gavà.
S'ha tallat. Vull, de seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho dèiem al davantal, al marge del milió d'oients, que avui ho sento, però sí que fotrem la brasa, però calceu-vos i calceu-vos més. El món es lleva avui commocionat per la mort sobtada del Papa Francesc. Jorge Mario Bergoglio va morir ahir, a 8:15 tocats del matí, després de patir un ictus fulminant que va degenerar en un atac de cor. Tenia 88 anys i feia mesos que el seu estat de salut era delicadíssim, però abans d'ahir, el diumenge de Resurrecció, havia reaparegut a la plaça de Sant Pere amb un missatge breu als fidels des del balcó de la Basílica i una passejada a bord del Papa Mòbil per saludar la multitud. L'equip de metges que el tractava estava plenament convençut que s'anava recuperant de mica en mica del quadre de pneumònia que va situar-lo a les portes de la mort a finals del febrer. Però ningú s'esperava el desenllaç fatal d'ahir. De fet, Avui fa just un mes que va rebre l'alta a l'hospital després de 4 setmanes ingressat en respiració assistida. Des de llavors havíem vist el Papa en comptagotes, amb cadira de rodes i amb moltes dificultats per poder parlar. Diumenge, per exemple, només va poder dirigir aquestes paraules als fidels que l'esperaven a la plaça de Sant Pere.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
El Papa se'l veia molt tocat, però que aparegués en públic sense respiració assistida per primer cop des de mitjans de febrer semblava un pas endavant important en la recuperació. Per això ahir tothom es va quedar glaçat quan, a 9:15 del matí, el cardenal i camarlenc del Vaticà, Kevin Farrell, va comparèixer d'urgència per comunicar que Francesc havia mort tot just 3 hores abans.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
La mort de Francesc és un trasbals eclesiàstic i polític. La veu del Papa era de les poques que encara s'alçava en contundència per denunciar discursos d'odi contra la immigració que s'han estès per tot el planeta. Ara que els governs de mig món s'escoren obertament cap a l'extrema dreta, ell intentava presentar-se com un baluard progressista, almenys en l'àmbit social. El Papa se les havia tingut públicament amb l'administració de Donald Trump, amb la italiana de Giorgia Meloni per les seves polítiques xenòfobes, i també s'havia enfrontat a l'israelià Benjamin Netanyahu per les matances a les Franja de Gaza. Ara el dubte és si el successor mantindrà aquesta línia intervencionista o farà marxa enrere i es refugiarà en els postulats més ortodoxos de l'Església. Trigarem setmanes a saber-ho, perquè la fumata blanca difícilment arribarà abans de finals de maig. Ara, de moment, el Vaticà se centra en la preparació del funeral per acomiadar el Papa Bergoglio. A les últimes hores ha confirmat que demà transportaran el seu cos fins a la Basílica de Sant Pere perquè els fidels se'n puguin acomiadar. De fet, ahir al vespre, desenes de persones ja es van aplegar a les portes de la Basílica per resar un rosari en record del Papa. Davant l'allau de filigresos que es preveu que arribin a les pròximes hores a la ciutat del Vaticà, el govern italià ha reforçat tant el servei de trens com les connexions aèries amb Roma. Sabem quin és l'ambient a aquesta hora a la plaça Sant Pere del Vaticà. Enviat especial de RAC1 al Vaticà, Arnau Mañé.
Doncs sí, fins fa una estona eren els periodistes qui monopolitzaven la plaça Sant Pere, però fa tot just un moment acaba d'arribar els primers grans grups de turistes, els primers grans grups de fidels que aviat entraran a la basílica. En total, un centenar de persones que observen la basílica i comencen a fer les primeres fotografies del dia. Això sí, des de la distància, perquè el rovell de la plaça, el rovell de l'ou de la plaça de Sant Pere, s'està preparant el dispositiu per les celebracions d'aquests dies després de la mort del Papa. Policies, voluntaris, alguns operaris que ja habiliten les zona de premsa amb les tarimes des d'on en retransmetrà el funeral de Jorge Bergoglio i més tard, d'aquí a 15 dies, el conclava per escollir successor. De moment, per tant, tranquil·litat poc habitual a la ciutat del Vaticà a l'espera que es comencin a desencallar tots els detalls d'aquests propers dies.
Gràcies, Arnau. Gràcies, Arnau, però no te'n vagis, perquè ara m'has d'explicar com anirà tot plegat al funeral, perquè el diari italià El Corriere della Sera ha avançat aquest matí que el funeral del Papa serà dissabte, però el Vaticà no ho ha confirmat encara. La data definitiva es tancarà avui dimarts en una primera reunió dels cardenals que ja han arribat al Vaticà. Ells també acabaran de definir els detalls de la cerimònia, que serà més senzilla que, per exemple, les de Benet XVI o Joan Pau II. Abans de morir, el Papa se'n va assegurar amb una sèrie d'ordres per escrit que ara s'hauran de posar a la pràctica. Per exemple, el seu testament demanava que l'enterressin en un sepulcre senzill i sense decoració a la Basílica de Santa Maria Major i no al Vaticà, tal com era habitual fins ara. Tornem doncs cap a la plaça del Vaticà. Explica'm, Arnau, com anirà el funeral.
Doncs sí, el seu testament, el Papa Francesc, ha confirmat allò que ja va fer públic ara fa un any, vol que l'enterrin fora del Vaticà, fora de Sant Pere, concretament a la Basílica de Santa Maria la Maggiore. Des que és papa, abans i després de viatjar, sempre hi ha anat a resar. És un punt clau de Roma, una de les quatre grans basíliques de la ciutat, i el pontífex va concretar fins i tot amb un mapa en quin punt volia que el situessin d'aquesta església. El funeral del Papa serà probablement dissabte, segons els mitjans italians que ara explicaves, i també se sortirà d'allò que és habitual en aquests casos. L'argentí va demanar explícitament que se l'enterrés al terra, en una tomba simple, sense decoració particular, i amb una única inscripció, Francesc, res més. Rebutja, per tant, els tres taüts, un de roure, un de xiprer i un de plom, que marca la tradició vaticana. Ho recull el testament firmat per ell mateix el 29 de juny del 2022. Aquest matí, per tant, més enllà de les últimes voluntats de Francesc, alguns cardenals, d'aquí a poca estona, d'aquí a uns minuts, concretaran com i quan serà el funeral i podríem posar data a l'inici del conclave.
En tot cas, Arnau, un cop superat aquest tràmit del funeral, començarà el conclave, el compte enrere per arribar al conclave que ha de designar el seu successor. Arrencarà d'aquí aproximadament un parell de setmanes, entre el 5 i el 10 de maig, diuen. De fet, els encarregats de decidir qui pren el relleu seran 135 cardenals d'arreu del món. N'hi ha més, perquè el col·legi cardenalici està format per 252 homes, però només podran votar i ser escollits els menors de 80 anys, oi?
Exacte, i amb el papa Francesc mort, per tant, s'obre la veda perquè els cardenals moguin fitxa, intentin que el successor sigui de la seva corda. La Constitució Apostòlica diu explícitament, diu clarament, que no es poden teixir aliances ni fer pactes previs al conclave, ni amb el pontífex viu, ni com ara amb la seu vacant. El cert, però, és que des de fa mesos, segurament des de fa anys, les dues faccions de l'Església Catòlica preparen aquest moment precís. Progressistes i conservadors, aquesta, per tant, serà la batalla a la Capella Sixtina que marcarà el futur de la institució. D'aquests 135 cardenals electors que comentaves, un 80% els ha creat el papa Francesc. Això, però, no implica ni molt menys que sigui un passeig, que sigui bufar i fer ampolles pels seus afins. De fet, l'ala dura ja té com a referents, per exemple, el guineà Robert Sara, seria el primer papa negre, però també l'americà Raymond Leo Burke o l'hongarès Peter Erdo. Pels continuistes, en canvi, el filipí Luis Antonio Tagle seria el primer asiàtic, o Matteo Zuppi, que des de fa 47 anys no hi ha un papa italià. Per la via del mig, això sí, la mà dreta de Francesc, el seu secretari d'Estat i diplomàtic de carrera, Pietro Parolin, també podria ser un candidat a ser papa de Roma.
El conclave, que arrencarà d'aquí a 15 dies, podria ser un dels més llargs de les últimes dècades, perquè si arriba sense candidats clars, com ara deia l'Arnau, l'Església està instal·lada en aquesta divisió amb tres grans bàndols, diríem el progressista per un cantó, que és partidari de continuar ampliant el llegat de Francesc, el moderat, que combina de tot, és a dir, el camí del mig, veus conservadores amb d'altres més aperturistes, i diríem que l'ultraconservador, que defensa un gir de 180 graus que alineï el Vaticà amb l'onada reaccionària que bandera, per exemple, Donald Trump. En aquest escenari d'atomització serà especialment difícil que cap dels candidats aconsegueixi els 90 vots que calen per ser escollit. És una majoria qualificada que representa dos terços dels electors del Col·legi Cardenalíssim. Aquests dies, per anar acostant posicions, se celebrarà una bateria de reunions entre cardenals, són trobades informals que serveixen per començar a perfilar els noms amb més números de convertir-se en papa. L'encarregat de coordinar-les és el degà del Col·legi de Cardenals, Giovanni Battista Re, que jugarà un paper clau tots aquests dies. A les trobades també hi haurà els 7 cardenals espanyols, tot i que a hores d'ara cap d'ells apareix a les travesses més clares. En el cas d'Espanya, la situació és força inèdita. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, no tindrà ni veu ni vot en la tria del nou papa, perquè de fet no és cardenal. Des de Madrid té les dades Jordi Armenteres.
Sí, Argüello, tot i la carrera que ha fet dins l'Església, no ha arribat a ser mai cardenal. Ahir encapçalava el condol espanyol parlant d'alegria per la Pasqua, tot i la mort del papa i apel·lant a l'Esperit Sant.
Qué alegría poder experimentar en este momento la Pascua del Señor y que las lágrimas de la muerte las podamos vivir al mismo tiempo con la esperanza a la que el Papa Francisco ha convocado la Iglesia, especialmente en este año jubilar.
Els papables són Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, Carlos Osoro, l'emèrit de Madrid, José Cobo Cano, actual arcabisbe titular de Madrid, i el polèmic Antonio Cañizares, de València, però amb un estat de salut molt dèbil. Hi ha tres espanyols més, però no formen part de la Conferència Espanyola perquè exerceixen fora de l'Estat. Un papable molt relacionat amb Catalunya és Cristóbal López, nascut a Almeria, criat a Badalona i que va estudiar periodisme a l'Autònoma de Barcelona. Està vinculat als salesians i ara és arcabisbe de Rabat, al Marroc. També hi ha un altre salesià, el cardenal Artime, que exerceix al Vaticà, i també el cardenal Bustillo, a Còrsega. Hi ha altres cardenals espanyols que són més grans de 80 anys, no podran ser papes, però sí que poden participar en totes les reunions i conspiracions prèvies al conclave.
En aquest escenari tan obert, la gran pregunta és la de sempre. I ara què? Doncs bé, avui estigueu ben atents a l'antena de RAC1 perquè intentarem abordar tots els interrogants que es poden obrir amb un reguitzell d'entrevistes que ens ajudaran a entendre què ha representat el Papa Francesc i quins són els noms que hem de tenir en compte a partir d'ara. En parlarem amb gent que coneixia el pontífex de molt de prop, parlarem amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que també és cardenal elector i triarà el seu successor, Monsenyor Jordi Bartomeu, investigador del Papa en missions especials, un metge expert en artrosi que va tractar-lo durant molts anys, el Papa Francesc, o amb Armand Puig, el president de l'Agència de la Santa Seu per l'avaluació i la promoció de la qualitat de les universitats i de les facultats eclesiàstiques. També ens acompanyaran tres persones que tenien una relació personal i molt especial amb el Papa. L'escriptor Javier Cercas, el periodista Jordi Évole, que va aconseguir fer una docusèrie sobre el Papa, i el director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps. Al seu costat també dels periodistes que coneixien, que coneixen millor el Vaticà, Pep Martí, redactor de Política de Nació Digital, i el Francesc Olivo, corresponsal de La Vanguardia a Roma. Tot plegat en temps de tertúlia, avui amb el Joan López Alegre, amb Lot Bou, amb la Isabel García Pagán i amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb tots ells intentarem anar resolent els grans interrogants que avui se'ns acumulen damunt la taula, però també farem repàs de les reaccions que arriben d'arreu del món, començant per aquí, per on som, per Itàlia. La primera ministra, l'ultradretana Giorgia Meloni, s'havia enganxat amb el Papa en públic i en privat, però hi va evitar fer sang i va aplaudir la valentia del Papa Francesc a l'hora de demanar al món que fes un canvi de rumb. També ha lamentat la mort del Papa un altre dels referents de l'extrema dreta internacional, el president de l'Argentina, Javier Milei, que ja ha anunciat que serà el funeral. Francesc era el primer papa llatinoamericà i el primer jesuïta, però mai va visitar el seu país natal com a pontífex. Malgrat tot, a les últimes hores, les esglésies de Buenos Aires s'han omplert de feligresos que han volgut acomiadar el seu papa. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
Buenos Aires s'ha volcat a plorar la mort de Francesc, el papa de les perifèries i dels pobres, com li solien dir. Jorge Bergoglio, nascut a la capital argentina, va exercir 15 anys com a arquebisbe de la ciutat i abans havia estat sacerdot de Flores, al seu barri natal. Aquest dilluns, els veïns de Flores han omplert l'església per celebrar una misa en el seu honor.
¿Cómo dio testimonio de Jesús? ¿Cómo nos representó a todos los católicos en el mundo?
Sobre todo en relación a los más pobres y a los más desposeídos, que no fue solo un discurso o una encíclica, porque lo hizo cuando era también obispo de nuestra ciudad, acompañando a los cartoneros, a las trabajadoras sexuales, dando misa con ellos.
Una homilía para la reconciliación y el encuentro de los argentinos. Lamentablemente a la salida han venido políticos del peronismo y han convertido la salida en gritos de campaña.
Han sortit a l'església un grup de militants peronistes, ha escridassat la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, única representant del govern a la missa. Tot i que Francesc mai es va posicionar en la bretxa política que separa peronistes d'antiperonistes a l'Argentina, va ser acusat tant de comunista com de dretes al seu país, on no va tornar mai des que va ser nomenat papa.
Als Estats Units, el gran líder de l'onada reaccionària internacional, Donald Trump, també s'acomiada amb elegància del Papa Francesc. El president nord-americà ha signat una ordre perquè les banderes unegin a mig pal i ha anunciat que assistirà al funeral del pontífex aquest cap de setmana. Serà el seu primer viatge oficial fora dels Estats Units des que ha tornat a la Casa Blanca i, per tant, oferirà una imatge inèdita. Veurem Trump envoltat de desenes de líders mundials que ha insultat, vexat, humiliat i desafiat amb la seva guerra arancelària. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Envoltat de disfresses de conill, Trump ha anunciat durant la celebració del dilluns de Pasqua que hi serà mig pal les banderes dels edificis federals i ha dedicat al Papa Francesc unes breus paraules de comiat. Després no s'ha volgut mullar quan li han preguntat si tenia algun preferit per succeir-lo.
He conegut dos dels cardenals papables nord-americans i són homes meravellosos. Qui sigui elegit, si ho és, serà perquè havia de ser-ho. Si no, és perquè no ho havia de ser. Els catòlics sempre han estat amb mi, em van donar suport durant les eleccions i és un honor comptar amb aquest suport. Em sap molt greu pel que estan passant, perquè estimaven el papa.
El president ha confirmat que assistirà al funeral a Roma amb la seva dona Melania. Serà el seu primer viatge internacional des que és president i ho farà per acomiadar un papa que s'havia mostrat molt crític amb el rumb que estan prenent els Estats Units, especialment pel que fa a la criminalització dels immigrants. Recordem que el papa va dir que una persona que només pensa construir murs en comptes d'aixecar ponts no és un bon cristià. Tampoc s'ha fet esperar el missatge del vicepresident J.D. Vance, que va ser una de les últimes persones a visitar el papa hores abans de la seva mort. Vance, un catòlic convers, va rebre un sermó al Vaticà sobre la compassió per part del cardenal Pietro Parolin, en una compassió que segueix absent a les polítiques migratòries de la Casa Blanca.
Aquest matí la premsa d'arreu del món també acomiada el papa Francesc amb paraules molt elogioses. Té totes les dades Martí Esteban.
Comencem fixant-nos en què diuen a Itàlia. El Corriere della Sera el recorda portada com el papa dels últims i en l'editorial el defineixen com un meravellós rector de la parròquia, més amic dels pobres que dels poderosos. El diari La República defineix el papa Francesc com el reformador que va donar cor a la crisi de la modernitat i afegeix que si Wojtyla era l'ànima i Ratzinger la ment, l'església de Bergoglio era la de la humanitat. A l'Argentina, el Clarín recorda Jorge Bergoglio com l'argentí que va revitalitzar l'església i La Nación el qualifica del papa de la fi del món i un militant del diàleg entre diferents. El britànic The Times el destaca com un papa modernitzador que va portar un esperit lliure al papat, però que va enfadar els tradicionalistes de l'església catòlica. A la portada del francès Liberación llegim Perdimus Papam, destacant el compromís de Francesc amb els pobres, els migrants i l'ecologia, però decebedor, diu el diari, pel que fa a les qüestions socials. I el Washington Post titula Els catòlics ploren la veu perduda pels desposseïts i afegeix que en un moment en què el nacionalisme, un concepte que el papa Francesc ha menystingut durant molt de temps, torna a sorgir a Occident, l'Església es troba ara en una cruïlla de camins.